Són les 3.
Catalunya migdia.
Encendem des d'ara fins a les 4 aquesta segona hora del Catalunya migdia. Durant la primera us hem explicat com Pedro Sánchez ha tancat la porta a investir Carles Puigdemont, malgrat que el seu partit és necessari per la seva estabilitat a Madrid. El PSC ja ho deia, però avui Sánchez ha dit sense embuts que a Puigdemont els números no li surten i que més val que es deixi de considerar el president legítim, ha afirmat, de Catalunya, perquè no ho és, diu Pedro Sánchez. El govern espanyol tanca files, doncs, amb Salvador Illa i li demana més al Partit Popular que faciliti la investidura de Salvador Illa, un Partit Popular que no contempla aquesta possibilitat. Ho hem explicat també en aquesta primera hora de Catalunya migdia. Tot això mentre avui hi ha hagut una nova baixa a les files d'Esquerra Republicana després de la desfeta electoral de diumenge. La mà dreta de Pere Aragonès, Sergi Sabrià, també ha plegat. En una carta que ha fet pública a través de les xarxes socials, Sabrià ha anunciat que fa un pas al costat, convençut que és l'hora que arribin lideratges nous i idees noves. Sabrià ha dirigit, per exemple, les últimes campanyes electorals d'Esquerra Republicana. I avui també us hem explicat el frau del reciclatge. L'Agència Catalana del Consum ha analitzat 36 envasos de plàstic de refrescos, tetrabrics, bosses d'esnacs i altres embalatges que hi ha als nostres supermercats i només un diu la veritat pel que fa a les seves possibilitats de reciclatge. Tots els altres o no es poden reciclar o només se'n pot reciclar una part. A aquesta hora, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs que, segons ha sabut Catalunya Ràdio, el jutge ha arxivat la denúncia que la Fiscalia va fer contra la residència de gent gran de Palau Solità i Plegamans per la mort de 4 avis durant la primera onada de la pandèmia. El magistrat no hi veu delicte ni desatenció als avis. Barcelona, Maria Núria Rebella.
El jutge de Sabadell arxiva el cas després que l'informe de l'Institut de Medicina Legal, al qual també ha tingut accés Catalunya Ràdio, descartés mala praxi. L'informe recull que en el moment de les defuncions encara no se sabia com lluitar contra la Covid ni com fer bé els aïllaments. Marc Molins, del despatx Molins Parés, que ha defensat els responsables de Residencial Palau, ho ha valorat així a Catalunya Ràdio.
En definitiva, que no es va produir cap situació d'abandonament de cap dels seus residents, que no hi va haver cap incompliment de cap dels múltiples protocols que s'aplicaven en aquell moment.
Les víctimes, a més, tenien patologies mèdiques afegides i una avançada edat.
La Comissió Europea obliga Microsoft a aportar més informació sobre els riscos potencials de la seva intel·ligència artificial generativa. Aquesta eina el que fa és reconèixer patrons per generar text, veu i imatges originals. Segons l'executiu comunitari, la companyia nord-americana estaria incomplint una llei sobre serveis digitals i podria confondre els votants de cara a les pròximes eleccions europees del 9 de juny amb la generació d'imatges o veus manipulades. Per això, Microsoft té de marge fins al 27 de maig per presentar aquesta informació a Brussel·les. En cas de no fer-ho, podria rebre una sanció de l'1% de la seva facturació o del 5% de les vendes diàries a nivell global. Aquest avís, recordem, arriba després que ahir la comissió obrís una investigació a Meta, l'empresa propietària d'Instagram i Facebook, per estudiar si els algoritmes generen comportaments addictius entre els més joves.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
Caram, quin quadre! En Lluís està molt canviat. Llegeix poesia, escolta, fa dos...
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens milers de productes de preus bons sempre, com la maionesa Eroski, 430 mil·lilitres a 1,35 €. Caprabo, amor etern als preus bons.
Homenatge a Giacomo Puccini al Palau de la Música Catalana. Vine a la nit de l'art el 28 de novembre i gaudeix de les seves àries més populars. Un concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb Alejandro Roy, Maribel Ortega i Maria Miró. Aconsegueix-ne la teva entrada al web del Palau de la Música amb el patrocini de la Fundació La Caixa, Fundació Vila Casas i Codier.
De l'eufòria...
L'entrada a Barcelona va ser màgica.
A la decepció.
No es van escoltar i prou. Ens va faltar preparació.
Una mobilització històrica que no s'acaba aquí. Revolta Pagesa. 30 minuts. Diumenge a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3. I després, 3 capítols de la docusèrie Punt de no retorn.
A veure, una cosa, Andreu, si et faig triar entre tastar plats de 19 chefs, viure 12 hores de DJs o poder fer fins a 30 tastos i tallers gratis, amb què et quedes?
I, Andrea, m'ho fiques molt difícil. No m'ho puc quedar tot?
No. Doncs no pateixis, perquè el Time Out Fest ens ho donarà tot.
I per només 5 euros l'entrada, 25 i 26 de maig, a l'antiga fàbrica Estrella Damm, com sempre.
Time Out Fest, el festival gastronòmic de Time Out.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. David Fernández.
Múltiples!
Juan Rabonet.
Personalitat!
I els seus convidats. No sabem si estem preparats per un podcast així, però ja està fet.
Cristian Escriba.
Múltiples personalitats, amb David Fernández i Juan Rabonet. Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
Catalunya migdia.
Passen 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Estem temps de tertúlia des d'ara i fins les 4 amb la Isabel García Pagán, sols directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Avui no tenim Jordi Creus, per tant entrem directe
no
en matèria.
Per dir si
aquell escalfament previ que té Pere Rossinyol per començar allò fent alguna correcció a Jordi Creus.
Avui no, no. Un Vanguardi, no? Donant el meu parer només.
Sempre que hi ha alguna discrepància, però vaja. Per tant, si us sembla, entrem directament en matèria. Esteu preparats?
Com diria el Pere, és totalment d'acord, però... Sí.
Molt bé, doncs escolta, totalment d'acord, però entrem en matèria. Va, tanquem la setmana, com aquell qui diu, post-eleccions catalanes, en què hem estat pendents de les negociacions per la conformació de govern, que de fet no han ni començat. Estem a les bessorades, perquè també hem estat molt pendents de tot el que passava al sí d'Esquerra Republicana de Catalunya. I avui tenim nou capítol en tots dos fronts, tant en les negociacions per a una hipotètica investidura, com el que està passant dins d'Esquerra Republicana. Comencem pel primer, que és aquest nou front. Pedro Sánchez enterra en primera persona l'opció de facilitar una hipotètica investidura del líder de Junts, Carles Puigdemont. El president del govern espanyol i líder del PSOE ha demanat responsabilitat a tots els partits per no bloquejar la investidura de Salvador Illa i evitar així una repetició electoral a Catalunya. En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha descartat contundentment que els socialistes acabin facilitant la investidura de Puigdemont, tot i que Junts, recordeu, és clau per l'estabilitat del govern espanyol a Madrid.
En fin, le costará más o menos tiempo... Pero al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido presidente en el nuevo Parlament de Cataluña. Hombre, puede hacer como el señor Feijó y es todavía a día de hoy considerarse el presidente legítimo de España. Decir aquello de que no es presidente porque no quiere.
És veritat que el PSC des del diumenge mateix va dir que aquesta possibilitat era impossible, però és veritat que Carles Puigdemont continua defensant els seus comptes i que té dret a presentar-se a la investidura, sumar sempre comptant amb una abstenció del PSC que avui, per si encara faltava, perquè més Carles Puigdemont jugava amb la possibilitat que des de Madrid Pedro Sánchez obligués el PSC a abstenir-se i avui hem tingut verbalitzat, a més per Pedro Sánchez i de manera molt clara, que no contempla aquesta possibilitat i que, per tant, tanca la porta a aquesta opció de Carles Puigdemont.
Sí, és una opció que jo penso que té molt poques possibilitats, cap ni una fins i tot, però que, òbviament, ell té tot el dret a intentar. Si la vol fer, si vol mostrar que això va en sèrio, en comptes de començar pel final, el que ha de fer és començar pel principi, que és demostrar que té el suport d'Esquerra Republicana. tota aquesta construcció, aquests càlculs matemàtics que fa, depèn de que Esquerra Republicana li doni suport. Esquerra Republicana, no sabem ni qui són els interlocutors, que aquest és un dels problemes afegits en aquesta investidura tan complicada, que no està clar, com a conseqüència d'aquest tsunami que hi ha dintre d'Esquerra Republicana, quins són els seus interlocutors adequats per aquest moment, però si vol anar en sèrio, quan hagi convençut Esquerra Republicana, llavors pot seguir caminant i construint. Fins llavors, doncs no té cap ni una cap mena de possibilitat. Crec que al final de la pel·lícula tampoc, però si no tenia aquesta, llavors sí que no cal prendre-se'ls ni tan sols massa en sèrio.
En defensa de Carles Puigdemont s'ha de dir que ahir, per exemple, ell va explicar que havia fet uns primers contactes amb Esquerra, per tant, efectivament, ell, el primer que buscava era la unió amb Esquerra, és a dir, ell... Sí. Diguem-ne que donava implícitament o deixava implícita la necessitat de l'abstenció del PSC, però ell sempre ha parlat d'unitat independentista i de buscar l'entesa amb Esquerra Republicana. Una altra cosa, com deies, és que amb Esquerra ara mateix no sap molt bé qui és l'interlocutor.
Ha parlat d'unitat, però la trajectòria dels últims anys és d'apunyalament recíproc, no dic que ell sigui el culpable, però uns d'apunyalaments descarnats que no crec que això es resolgui en un dia amb un partit que no té un interlocutor clar simplement per fer una trucada. Per tant, aquí haurà de suar molt la cancel·lada per tenir, primer, trobar un interlocutor clar i, segon, tenir un compromís a les portes d'un congrés d'aquesta magnitud d'incertesa d'Esquerra Republicana perquè li garanteixin, així, per art de màgia, aquests vots que ell compta i que diu que té.
Carles Puigdemont en aquest moment només juga amb un avantatge i és que la decisió no l'ha de prendre ell, l'ha de prendre Esquerra Republicana. Llavors ell pot jugar amb l'aritmètica el temps que sigui necessari mentre Esquerra Republicana no es posicioni. I per tant és la pressió sobre Esquerra Republicana i no sobre Carles Puigdemont la que està ara sobre la taula, no? Efectivament, Pedro Sánchez fa el que ha de fer, que és dir que no... ell participa d'aquestes negociacions i, per tant, que el PSC sobirà per prendre aquestes decisions i que no se sotmetrà a la presidència del govern espanyol a la presidència de la Generalitat. En públic tampoc no podem esperar res contrari. També a Junts saben que és molt complicat que anar a trucar a la porta de la Moncloa per fer modificar la posició del PSC després d'haver guanyat les eleccions a canvi de la presidència de la Generalitat. No estem parlant d'una alcaldia, estem parlant de la presidència de la Generalitat. No és un bon negoci, no els hi va sortir el 2006, no els hi sortiria ara, però tenen una cosa a favor, que és que pressionant precisament amb aquells, pressionant o deixant en terreny de ningú, precisament amb aquells amb els qui demanen unitat i que, com deia l'Alperes, han estat estomacant durant tots aquests anys, ells no han de fer res més, no? O sigui, la decisió és d'Esquerra Republicana i, mentrestant, Puigdemont manté viva l'aritmètica i està preparat per si cal una repetició electoral, que Esquerra Republicana no es pot permetre en aquest moment, perquè si no sabem qui són els interlocutors, menys encara sabríem qui és un possible candidat. I, mentrestant, doncs Salvador Illa no pot fer res més que intentar posar pressió sobre Esquerra Republicana just en el seu pitjor moment.
Mònica?
Jo diria que estem a l'inici d'una negociació per una investidura que tothom, diguem-ne, està començant a ensenyar les seves cartes, com en qualsevol negociació, i que al final hi ha una realitat palmària, que avui, divendres 17 de maig, ni Illa ni Puigdemont no tenen la investidura garantida. I hi ha una altra realitat palmària, que és que tots dos d'entrada trucaran a la porta d'Esquerra Republicana. El president Puigdemont ens ha dit que ell ja ho ha fet, el senyor Pedret, em sembla que va ser dimecres o dijous, doncs va dir que estaven començant, no? I per tant és evident que tothom acabarà pressionant Esquerra Republicana en un moment que Esquerra Republicana està, diguem-ne, començant una batalla interna i ni els uns ni els altres no saben amb qui hauran de parlar i en quina situació es trobaran, o si els dirigents actuals d'Esquerra Republicana, que alguns ja ens han dit que pleguen i alguns han dit que es presentaran al proper congrés del novembre, doncs posaran en mans de la militància una decisió tan important com és la potencial investidura del senyor Illa o del president Puigdemont. Diguem-ne, aquí el divertimento, perdoneu-me que ho digui així, està servit, no? Perquè ja sabem El que passa quan les coses... Està molt bé que, diguem-ne, les organitzacions assembleàries deixin en mans de els seus associats les decisions, però ja sabem, diguem-ne, la incertesa que això genera. Illa té un avantatge davant de Puigdemont? Sí. Illa pot trucar a la porta del PP i de Vox, no? Que a mi també em sembla una diguem-ne, una possibilitat bastant remota, perquè seria com fer-se l'arakiri, però en tot cas té una possibilitat que Puigdemont òbviament no explotarà, no? Per tant, jo crec que tot això tot just comença. Enmig hi ha unes eleccions europees que també marcaran terreny, i per tant no m'estranya el que avui ha fet Pedro Sánchez, perquè seria molt gros que avui Pedro Sánchez digués una cosa diferent a aquesta.
Per tant, vol dir que tu no veus tan tancada aquesta porta?
Jo crec que tot està molt obert, i que està tot en mans d'Esquerra Republicana, quan Esquerra té una batalla interna monumental que crec que només ha començat. I per tant això genera una incertesa brutal. Jo, si avui hagués de posar les mans al foc d'alguna cosa, diria que estem una mica a la vora de tornar a haver d'anar a votar, i vosaltres periodistes d'haver de tornar a fer una campanya, perdoneu-me,
De fet, en tenim una partida de divendres que ve,
tenim una partida,
sí. Com que volem una preservar segona, les mans, diguem-ne. No les posarem al foc,
no.
Mònica,
no, ja ho entenc, però vull dir que
sí, ja ens hem entès, que no us voldríeu una altra campanya catalana, diguem-ne, sí.
Una altra campanya, és a dir, l'europea ja la sabem, diguem-ne, una altra de catalana, perquè crec que la situació que s'està donant a Esquerra Republicana, doncs una mica ja la coneixem, no?, de què ha passat quan hi ha hagut crisis internes a Esquerra Republicana, i per tant crec que tot és molt incert i que tot just comencem, que tindrem molts dies per parlar-ne.
Sí, jo no estic d'acord amb una cosa, que és que siguin equivalents més enllà del PP i Vox les possibilitats d'un i altre. És a dir, hi ha una diferència fonamental, enorme, a parer meu, que és que si els socialistes convencen Esquerra Republicana, amb això ja tiren. I, en canvi, si el Puigdemont...
Però, Pere, jo ho deia en el sentit de que Puigdemont potser no hi té interlocutor, però Illa tampoc.
No, però si...
Pel que fa Esquerra Republicana,
Però imagina't que el Puigdemont convenç Esquerra Republicana. Encara li falta alguna cosa. Li faltarà...
Li falten dos.
Els socialistes.
La CUP i els socialistes.
Però els socialistes, a mi em sembla impossible, sincerament, perquè tu parlaves, seria un harakiri acceptar una abstenció del PP. Home, el que seria un harakiri increïble, a parer meu, és fer president de la Generalitat el Puigdemont. Això sí que em semblaria l'harakiri més gran que un pot imaginar que pugui fer el PSC. Per tant, entre que aquest harakiri és superior a l'altre i que el PSC en té prou amb Esquerra, perquè, òbviament, també s'haurà de treballar els comuns, però tothom dona per fet que els comuns acabaran donant-li suport. Per tant, jo crec que les diferències...
D'Esquerra, Pere, de totes maneres, d'Esquerra no hem sentit moltes coses, diguem-ne, durant les darreres hores. Tampoc hem sentit tantes coses sobre la investidura, però la mateixa nit electoral, diguem-ne, ja van deixar clar que ells se n'anaven a l'oposició.
Però pots votar la investidura i anar-te'n a l'oposició.
Una cosa se'ls fa a l'oposició i una altra cosa però es fa a la investidura. Jo crec que els escenaris que tenim ara al davant és més fàcil. O sigui, els més senzills serien una investidura de Salvador Illa o la repetició electoral. Molt més senzill que una investidura de Carles Puigdemont. Fins i tot pensant que una repetició electoral a qui més beneficiaria és a Salvador Illa, perquè tenint en compte quin és el resultat que ha tingut ara amb una repetició electoral on vas on polaritzes molt més entre les jugades en, no, les cartes que hi ha en joc, i amb una Esquerra amb una situació de màxima debilitat, és molt més probable que la situació o el resultat del PSC fos encara millor del que ha obtingut en aquesta ocasió.
Sí, però insisteixo, Esquerra ha dit que Junts i el PSC s'espavilin. Sí, això ho han dit,
És que s'han de treure la pressió de sobre d'alguna manera.
Clar,
és que, clar,
no, és evident.
Tenen els focus a sobre perquè s'han fotut una patacada monumental. Ja no només perquè estem parlant de les catalanes, però és que venen d'un cicle electoral.
Venen de les municipals.
I les generals.
I les generals, que van perdre gairebé la meitat dels vots. Vull dir que la situació d'Esquerra és d'una debilitat extrema en aquest moment i necessiten treure's la pressió d'alguna manera. I la manera més senzilla de fer-ho és que els dos partits que han tret el millor resultat s'ho facin entre ells, però al final la decisió de què passa en els, o sigui, la decisió la tenen ells.
Sí, és evident.
Ells, però no de manera simètrica. És a dir, ells poden fer president a l'Illa, però no poden fer president en Puigdemont. I, per tant, això fa que la situació sigui, a parer meu, bastant diferent. Sense que això vulgui dir, òbviament, que poso un dubte, perquè això sí que és evident que passarà en l'oposició. Sigui quin sigui la situació, no? O en el cas de que no repeteixin eleccions. Si repeteixen eleccions, més que l'oposició, no sé on aniran. Té molt mala pinta, no? Per tant, el sentit comú a mi em fa pensar que com que només poden fer president en Puigdemont i necessiten, com sigui, evitar una repetició electoral que pot ser devastadora, doncs penso que la lògica fa pensar que en l'últim moment faran president el Puigdemont, el Salvador Illa. Però, òbviament, és absurd anticipar-se tant, i sobretot de manera categòrica. És cert que està absolutament obert. Mm.
Està molt obert, entre altres coses, perquè, com dèiem, no hi ha interlocutor clar, Esquerra Republicana, que continua amb el degoteig de baixes. Avui n'han tingut una altra. Nova baixa a les files d'Esquerra, després de la desfeta electoral. La mà dreta de Pere Aragonès, Sergi Sabrià, també plega. En una carta que ha fet pública a través de les xarxes socials, Sabrià ha anunciat que fa un pas al costat, convençut que és l'hora de deixar pas a nous lideratges i a idees noves. Sabrià ha dirigit les últimes campanyes electorals d'Esquerra, però sobretot ha estat el gran poder a l'ombra al Palau de la Generalitat durant el mandat de Pere Aragonès. Primer va ser cap de l'oficina del president i el mes de gener va ser nomenat viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern. Per les seves mans han passat decisions transcendentals d'aquesta legislatura i va tenir un paper clau en la decisió, per exemple, d'avançar eleccions. Sabrià seguirà les passes del mateix Aragonès i de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira. Abandona la política institucional quan hi hagi un nou govern, en el cas de Sergi Sabrià. Per tant, de tota la cúpula que hem anat coneixent la seva decisió de futur a Esquerra Republicana, només Oriol Junqueras manté l'opció de buscar una reelecció com a president d'Esquerra, mentre que Pere Aragonès ja ha anunciat que passarà a una segona fila, que deixa la primera fila de la política. Marta Rovira també deixa el càrrec i no es presenta a la reelecció, i ara s'hi afegeix també Sergi Sabrià, que segueix els seus passos. Com ho llegiu tot plegat?
M'encanta, primer de tot, i perdoneu-me l'extravagància, però m'encanta com s'ha imposat això del pas al costat, en comptes de dir me'n vaig a casa directament.
I de les cartes a la ciutadania.
I les cartes a la ciutadania, però el tema del pas al costat, que es va inaugurar amb Artur Mas quan la CUP l'enviava a la paperera de la història i ell feia un pas al costat, i ja se'ns ha imposat com a imatge, en comptes de dir simplement que es plega del que s'estava fent. A veure, és evident que després de la caiguda del president de la Generalitat, tot el seu equip estava assenyalat i estava cessat per la via dels fets, diguéssim, no? Vaja, a mi em costaria de pensar que tinguessin alguna aspiració després d'aquests resultats. Una altra cosa és que amb aquesta triangular que s'ha fet, no?, de passos al costat entre Pere Aragonès, Marta Rovira, ara amb Sergi Sabrià, Oriol Junqueras es reivindiqui com a una persona que lidera un partit però que no participa de les decisions del partit en els últims anys. Hagin sigut exitoses o fracassades, O sigui, ell no se sent interpel·lat per les decisions que s'han pres, ni de l'avançament electoral, ni de les llistes electorals, ni del pacte de govern d'Esquerra amb Junts, ni del nomenament dels primers consellers, ni tan sols tampoc no se sent concernit amb les decisions de pactar les investidures de Pedro Sánchez i aconseguir a canvi una taula de diàleg que reconeix que és exitosa, però diu que tampoc no és cosa seva, no? És de Marta Rovira i de Pere Aragonès. Costa veure que el president d'un partit, amb el carisma que té, no?, i amb l'autoritat moral que se li atribueix, es desvinculi o es desentengui de les decisions principals del partit. Però això és el plantejament que fa ara Oriol Junqueras, que fa 6 mesos va començar a fer la seva pròpia ruta, i que ara, quan tot el partit entén que després de l'aprovació de la llei d'amnistia i amb aquesta situació electoral tan nefasta és el moment de fer foc nou, doncs Oriol Junqueras considera que encara és el seu moment.
Jo crec que s'ha d'entendre sobretot en termes personals, no? És a dir, una persona que considera, i òbviament és cert, que ha fet un sacrifici molt gran d'anys de presó, entenc que el que vol és que sigui el poble de Catalunya, tenir l'ocasió, com a mínim, que sigui el poble de Catalunya que l'enviï a casa. I, per tant, és en clau personal la que explica aquesta decisió, a parer meu, com a mínim, de seguir endavant, no? Els que pleguen, i els que pleguen d'aquesta manera, com això que acabem de comentar d'en Sabrià, no? No és innocu. Aquí és una manera de plegar en contra d'en Junqueras, no? Perquè és subratllant que es necessiten nous lideratges, que es necessiten no sé què, i per tant, aquí es prefigura que encara que deixin les responsabilitats institucionals, s'estan preparant per una batalla política interna que conclourà el novembre, quan hi ha aquest Congrés Extraordinari d'Esquerra, en recuperant aquella tradició estranya d'Esquerra Republicana salvatge, de congressos salvatges, que potser no passa, però per mi aquests indicis d'aquestes cartes ho prefiguren, i que semblava que s'havia resolt amb l'anterior successió, que crec que va ser portada modèlicament per en Joan Puigcercós i el seu equip, i que van permetre acabar amb una tradició històrica d'Esquerra Republicana que, tal com s'estan fent les coses, té tota la pinta de tornar a remergir la seva versió més salvatge al novembre, si no és que canvia molt la dinàmica que s'ha començat.
Jo crec que feia temps que se sabia que hi havia una certa batalla soterrada i silenciosa a dins d'Esquerra Republicana, que a diferència d'altres etapes del partit, diguem-ne, no era molt pública, no? Però que hi havia un cert mar de fons, se sabia, i que els resultats de tres eleccions continuades amb mals resultats, al final l'ha fet aflorar, perquè el president Aragonès plega el dia següent de les eleccions i després plega la secretària general Marta Rovira i després plega Sergi Sabrià. Estic d'acord amb en Pere que al final això són posicionaments en contra de Junqueras i preparant-se per un congrés que vindrà al mes de novembre. Junqueras fa un Sánchez en diferit, no? En lloc de 5 dies s'hi passarà 5 mesos, però jo aquí no estic d'acord amb el que diu en Pere. És a dir, tu, Pere, dius, Junqueras vol que el poble de Catalunya en tot cas li digui si se n'ha d'anar o no se n'ha d'anar a casa. A Junqueras no li dirà el poble de Catalunya això, a Junqueras li diran els seus afiliats.
No, jo
veurem
jo
el mes de novembre.
Al que crec que opera en el seu cap, que
sí,
però
sí,
això clar,
però,
òbviament només ho pot dir ell.
Però prèviament li diran els afiliats al seu partit.
Sí, ell
perquè veurem
aquests mesos parlant amb la militància abans del Congrés.
Sí, ell va dir que volia escoltar tothom, etc, etc, però quan arribi el Congrés seran els afiliats d'Esquerra Republicana que diran si volen Junqueras o si volen algun nou lideratge que pugui sortir durant aquests mesos que vindran. Nous lideratges que jo crec que hauran de saber llegir el context pel qual Esquerra Republicana ha tingut aquests resultats durant les tres últimes conteses electorals, i mirar-s'ho potser amb uns altres ulls, perquè al final sembla que l'estratègia que han seguit durant els darrers anys els ha, d'una manera o d'una altra, els hi ha passat factura. Per tant, veurem, no? Jo, arran de també aquestes, diguem-ne, aquests passos al costat que deia la Isabel, volia fer una altra reflexió, no? I és que la política s'ha convertit durant els darrers anys en una autèntica trituradora de persones, i cada cop plega gent més jove. És a dir, la política és poc amiga de, no?, de les persones individuals, i fa que hi hagi gent que pagui un preu molt, molt alt, no? I cada cop això, cada cop, diguem-ne, el president Aragonès té 41, em sembla. Abans els presidents plegaven amb 80, ara pleguen amb 40 en el nostre país, i això també ens hauríem de plantejar com està funcionant la política, perquè cada cop necessitem relleus més joves.
Jo en aquest cas sí, també discrepo, perquè l'Aragonès plega perquè s'ha fumut
una castanya. No passa res per discrepar, sí, eh? De fet, la tertúlia va bé. Que...
sembla
que us demaneu disculpes, sí. No? Discrepo. No, bueno, ja es tracta de discrepar de manera ordenada i educada, que no dubto que fareu.
Perquè, clar, plega perquè es fot una patacada molt forta, no? A mi, que no li deixa cap altra sortida política. I això no vol dir que es retiri per sempre. Ell és un home molt polític i estic segur que deu estar pensant que en algun moment podrà tornar. Òbviament, ara no li quedava cap altra solució, després de la patacada que es fum, de plegar d'estar en primera línia, amb l'esperança, amb tota seguretat, de poder en algun moment tornar a la política en primera línia.
Al marge que sigui el procés el que s'ha carregat tantes generacions polítiques, diguéssim, no? Des d'Artur Mas fins a Pere Aragonès, que podríem parlar ja que és un cop de les urnes, no és un problema derivat del procés directament. El que hem tingut per davant són presidents inhabilitats, no? Presidents que han hagut de marxar, vull dir que no és necessàriament que la política trituri, sinó que han sigut unes determinades circumstàncies polítiques.
El dedicar-se a la política...
Però el dedicar-se a la política en general no, és amb unes determinades circumstàncies polítiques el que porta a que no només el govern i els presidents hagin sigut rellevats de manera traumàtica en la majoria d'ocasions des del 2015, sinó que també davant dels partits polítics, o sigui, Esquerra Republicana ha aguantat el seu lideratge havent de canviar els seus estatuts per una autoritat moral que tenia Oriol Junqueras estant a la presó i Marta Rovira estant a Suïssa, però Convergència, el PDeCAT i derivades, diguéssim, també han anat basculant els seus lideratges en funció de cada moment. Vull dir que si tu mires les fotos dels candidats en les últimes eleccions, doncs cada vegada, sobretot en els partits independentistes, hi ha més relleu i és fruit d'unes determinades circumstàncies polítiques. No és que la política trinxi només amb uns i no amb uns altres.
No, jo ho deia en general, eh?
I en quant a la joventut, perdona un segon, sí que jo crec que el debat que s'hauria de produir i després de que deixi la política en primera línia el Pere Aragonès, jo crec que valdria la pena replantejar tot el tema de les oficines dels expresidents, perquè és molt jove i això potser ens ha de fer replantejar el temps que han de funcionar les oficines dels expresidents, perquè estava pensat per quan plegava en Pujol
amb 80 anys,
amb 70 quan va plegar, o prop 70. De 70, i si plega un president de 40 se'n fa, crec que val la pena repensar aquesta oficina.
De fet, això es va plantejar, no?, de posar un termini perquè no fos sine die. El que passa que no es va arribar ni a fer el debat ni a provar, però recordo que ho va proposar com a idea per tal de debatre-ho sobre si això havia de ser per sempre o si havia de tenir un termini. Però
jo crec que ara seria un bon moment per reprendre aquest debat, òbviament garantint per un cantó la dignitat de qualsevol persona que ha sigut president de la Generalitat, però alhora fent més equiparable a lo que és la vida. Jo espero que el Pere Aragonès, si no es dedica més a la política, que jo estic convençut que seguirà en política, no immediatament, però d'alguna manera, pues pugui tenir una carrera professional ben llarga i ben digna.
Ell podria renunciar a l'oficina.
Sí, però a mi m'agradaria que encara que no vulgui renunciar, no es concebi algú que pugui estar 40 anys. Que no estic
proposant
que ell ho vulgui.
Evident.
Però que legalment penso que s'hauria d'aprofitar l'ocasió.
Torno al debat sobre el futur d'Esquerra Republicana. Ara mateix es fa difícil preveure que aparegui un nou lideratge a Esquerra que li vulgui o pugui disputar el lideratge a Oriol Junqueras. Preveieu que això serà així, o 6 mesos és una eternitat, especialment en política, i pot aparèixer algú de dins del partit o un altre Oriol Junqueras, per entendre's, perquè recordeu que Oriol Junqueras va arribar a ser el president d'Esquerra Republicana, o estar al capdavant d'Esquerra Republicana, quan en realitat era més aviat un historiador que havia agafat certa popularitat a través de programes de televisió, que és veritat que s'havia presentat a unes eleccions europees, que estava d'eurodiputat, però no estava, podríem dir, en la primera línia del lideratge del partit. Però veieu que hi hagi alguna operació així, que aparegui algú dins del partit, que no hi haurà oposició, com us atreviu a fer-ho o no?
Que l'operació que porta Oriol Junqueras a la presidència del partit i a Marta Rovira a la secretaria general que és l'operació de Joan Puigcercós i Joan Ridao, es fa molt més temps de marge. Vull dir, és més semblant a l'aposta o a la proposta que fa Marta Rovira en aquest moment d'aquesta transició tranquil·la que no la que intenta provocar Oriol Junqueras, que és molt més traumàtica. Allà hi ha un pacte per fer un relleu amb molts mesos vista i ells mantenen els seus càrrecs tots, fins i tot institucionals. Vull dir que no hi ha ni buit institucional ni buit al partit fins que es fa el relleu directament. En aquest cas el que teníem és una trencadissa del tàndem, no? Amb dos camins que han emprès dos camins absolutament diferenciats i que Oriol Junqueras vol continuar. El que planteja Oriol Junqueras, o ho entenc, aquí ja estem fent, no? Junquerologia, diguéssim. Entenc que ell considera que la militància d'Esquerra Republicana li pot ser propícia, mentre que el que és la cúpula del partit, o la direcció, o l'estructura, l'aparell del partit, el que fa és establir un mur que li impedeix aquest contacte directe amb la militància. Per això, inicialment, el que intenta provocar és una votació plebiscitària directament cap al seu càrrec, sense plantejaments congressuals d'estructura ni d'estratègia del partit, i el que vol fer Marta Rovira, i és secundada per la majoria de l'executiva, és fem un congrés que plantegi no només els lideratges, sinó també l'estratègia del partit. En trencar-se aquest tàndem, el que es planteja, o sigui, no sabem si hi ha alternativa en aquest moment, podria sortir-ne, però tampoc no sabem de la mà de qui va Oriol Junqueras, perquè suposem que no es presentarà a la presidència sense saber qui pot ser el secretari general, perquè la situació tornaria a ser una mica la mateixa, no? Un president desvinculat de les decisions executives del partit. No crec que vulgui fer aquest, no? aquest viatge per trobar una situació que no sigui propícia per ell. Tornem fins i tot a la presa de la decisió més important que tenen al capdavant, al marge de l'estructura del partit, que és la investidura o no de Salvador Illa. Pensar que Junqueras es desentén de la decisió de la investidura o no de Salvador Illa per després heretar un partit que ha pres una decisió que ell pot no compartir, a mi em sembla bastant, no sé, bastant sí, exòtic.
Sempre es pot treure el mort dient que han sigut els altres els que ho han fet,
sí,
no? Però sí,
però,
d'acord.
Clar, però dius, vale, nosaltres l'hem votat i ara fem oposició, diem que és molt raro tot, és molt estrany.
Jo crec que més que buscar qui serà el líder, si hi ha un líder en aquí preparat o qui pot ser, jo crec que la clau no és aquesta, sinó saber si hi haurà acords polítics entre els diferents sectors que no volen que segueixi Oriol Junqueras. I llavors, a partir d'aquí, si es dona aquest acord, ja trobaran un líder. Moltes vegades el líder que guanya es fa líder un cop arriba, el líder de veritat. El mateix Junqueras és un exemple, però el Pedro Sánchez n'és un altre. Pedro Sánchez ara és un altre Pedro Sánchez, però quan va guanyar per primera vegada la secretaria general del PSOE era, no et diré, un empleat de la Susana Díaz, però quasi. I, per tant, va ser un acord polític de diferents sectors els que van dir aquest. I llavors, doncs, ell va aprofitar la seva ocasió, no? O un altre exemple increïble, que és el de l'Albert Rivera, que va ser líder de Ciutadans perquè es deia Albert, que el seu nom començava a parar, no sabien qui posar, i van dir el que comenci per ordre alfabètic. I com que hi havia un acord polític entre diferents persones, col·lectivament, doncs van decidir això, i llavors...
No estàs fent ironia.
No, això és un
fet. Jo ho desconec. Clar, o sigui, van triar perquè
sí,
el
nom... És un fet.
Van triar per ordre alfabètic.
Quan van fer el Congrés Fundacional no sabien qui posar, qui un cop posades les bases, qui seria el líder, i algú va dir després d'una estona que no... Això està publicat en diversos llibres de Ciutadans, no és cap notícia meva, ni molt menys. Van dir, doncs, com que ningú és voluntari, doncs per ordre alfabètic, i no podia ser de cognom, no recordo per què, doncs van fer-ho per nom, i era Albert Rivera, i per això va ser el líder de Ciutadans. Com que hi havia un acord polític que ho permetia, doncs, qui l'encapçalava, doncs, és quasi lo de menys, i després aquesta persona que s'escolli, si té talent, doncs, tirarà endavant, i si no, doncs, no se'n sortirà.
També pot passar una altra cosa, i és que en aquesta ruta que faci Oriol Junqueras resulta que en comptes de rebre aplaudiments i ànims, es trobi que la cosa no està tan clara com ell es pensa entre la militància.
Jo crec que Junqueras, a dins de casa seva, diguem-ne, té gent que li professa un amor incondicional i hi ha gent que el voldria veure fora, no? I diguem-ne, en aquests mesos convulsos que segurament, diguem-ne, s'estan preparant per Esquerra Republicana, veurem qui guanya, i això doncs a la línia del que deia el Pere, no implica que ara mateix veiem unes cares molt concretes, i en tot cas jo segur que no les sé, ho haig de reconèixer, però tampoc veig que ningú les dibuixi, diguem-ne. Per tant, crec que s'hauran de dibuixar en el futur, si és que, diguem-ne, els qui puguin ser contraris a Junqueras s'atreveixen a presentar algú, i en funció de com li vagin les rutes i com vagi la convulsió interna, no? A mi 6 mesos em sembla molt poc temps per, diguem-ne, fer-ho de manera endreçada, com es va fer doncs en el cas de Junqueras i Rovira. I em sembla que pel mig Esquerra Republicana haurà de prendre decisions importants que veurem en mans de qui queden, no?
I de moment diuen que de l'executiva i de Marta Rovira, que es manté en el càrrec fins a aquest congrés, això és el que diuen.
Sí, però tu t'imagines a Oriol Junqueras en les properes setmanes o un mes o dos, diguéssim, immers en una ruta per Catalunya sense posicionar-se sobre la investidura de Salvador Illa?
Jo crec que ho intentarà fer-ho. Una altra cosa és que se'n surti, perquè suposo que el que no vol és haver de hipotecar-se ell prenent aquesta decisió.
Però és que tindrà un...
heretarà la decisió que faci algú altre.
Tindrà un partit hipotecat per aquesta decisió.
És un precongrés, en realitat. És un precongrés, s'hauran de pronunciar els mateixos que després competiran, a veure què fan.
Perquè, o sigui, una cosa és estar a l'oposició, efectivament, i una altra cosa és com fas l'oposició, però...
I, de fet, la primera decisió que haurà de ser sobre la composició de la mesa i de la presidència del Parlament, ella encara està a la presidència, perquè ja ho deixa el dia 10.
Sí, però la decisió sobre la mesa, jo crec que ja hem arribat a un punt on es poden prendre decisions que no facin, no?, que no facin preveure o que no facin que no siguin el preàmbul del vot de la investidura. Recordem, a més que per la investidura de Salvador Illa necessita el vot a favor d'Esquerra Republicana. Si no, tornen a entrar noves variables. O sigui, Esquerra Republicana diu que es podria abstenir, necessitaria més abstencions encara Salvador Illa que la d'Esquerra Republicana. O sigui, que aquí encara hi ha recorregut i maduració, i jo crec que a la mesa del Parlament poden arribar a un acord PSC, Junts, Esquerra Republicana, fins i tot per introduir a una peça del PP que amb el qual guanyin temps.
O encara una altra cosa, que, o sigui, Esquerra Republicana, la sessió d'investidura és molt favorable per ella. La constitució de la mesa, la de la investidura és molt complicada, però de la mesa, en la mesura en què els altres partits la volen fer un festeig, doncs fins i tot es pot trobar presidint el Parlament sense haver-se de pronunciar. És molt important després en quin carregues la investidura, per tant,
I això és una tremenda, diguem-ne, del president del Parlament.
I no has de fer res, i si t'estan festejant, doncs a lo millor, sense tu fer res, et voten tots dos, no? Socialistes, i òbviament estem parlant inventat, no? Però per tant és molt còmode la posició d'Esquerra Republicana per la constitució de la mesa. I en canvi és extremadament incòmode la investidura perquè haurà de votar a favor, i no val l'abstenció, com deia ara l'Isabel.
Falten 4 minuts per arribar a 3:15. Fem una pausa per la publicitat i de seguida continuem amb més coses.
Treballes en el sector de la construcció? Al maig torna Construmat, la trobada que marca la diferència. Amb 300 empreses líders, congrés amb 120 ponents, zona de startups, formacions certificades i molt més. Construmat t'espera amb els braços oberts del 21 al 23 de maig a Fira de Barcelona. Acredita't online amb descompte.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Polèmic, controvertit, impactant. El documental sobre com es va gestar el traspàs de Johan Cruyff al Barça. Nits sense ficció, El fitxatge. Dimarts a la nit, estrena a la plataforma 3CAT i a TV3. I a continuació, taula rodona amb Joan Laporta, president del Barça.
Te la cobren i molt cara. Per exemple, aquesta, no? Surt 1 euro al litre, 1 metre cúbic serien 1.000 euros. Entre 100 i 1.000 vegades més cara que la de la Jeta.
El negoci de l'aigua mineral natural, de moment, sense restriccions per sequera.
Les empreses d'aigua mineral han de complir aquestes indicacions que protegeixen l'aqüífer.
Per nosaltres l'aigua és un dret bàsic, fonamental, un dret humà. I com a dret humà mai no pot ser privatitzat.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
T'atreveixes a travessar el llindar?
Benvinguts al llindar.
M'encanta aquest local!
I a mi també.
Arriba la segona temporada amb Sob Inaugural.
I és un gran personatge i ella és bona actriu.
Més actors...
Vull parlar amb un operador.
I posant els convidats encara més contra les cordes.
No, he acabat de parlar.
Ara m'escoltaràs.
Es posa entre tu i la porta de la cuina.
Marc, sisplau.
Sense deixar-te sortir.
El llindar són històries de ficció, però amb reaccions reals.
Doncs he passat por.
Una experiència sorprenent. Direcció i guió de Toni de la Torre.
Toni, quan vulguis et pots treure d'antifàs.
Uf, ostres, m'ha fet plorar.
Amb la narració de Jordi Buixaderes.
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
El llindar, a l'app i web de Catalunya Ràdio i al 3Cat.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Ja tot és el darrer dia. El punt més alt de nosaltres mateixos. No he estat feliç. De Mites, de Jordi Sarsanedes. 100 anys del seu naixement.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya migdia.
Gairebé 3/4. Volem ampliar ara una notícia que hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia, i és que més de 12.000 infants i joves que participen en campaments d'estiu es veuen afectats per les restriccions de l'Agència Catalana de l'Aigua. Agrupaments escoltes i esplais de Catalunya denuncien que ells han d'assumir els costos dels tràmits de l'informe de zona no inundable i que a falta de 2 mesos per l'estiu, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, els ha tancat la meitat dels terrenys que tenien ja previstos. Poc després que es fes publicar la queixa, el govern ha anunciat que crearà una borsa alternativa de terrenys d'acampada i una línia d'ajuts per poder pagar els estudis d'inundabilitat. A aquesta hora podem parlar amb Maria Vilàs, una de les portaveus del col·lectiu que agrupa 5 entitats, Acció Escolta, Escoltes Catalans, Minyons Escoltes, Esplais Catalans i Moviment de Centres d'Esplais Cristians. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què us sembla aquesta resposta de joventut, d'oferir una borsa alternativa de terrenys d'acampada i una línia d'ajuts per poder pagar aquest estudi d'inundabilitat?
D'acord, doncs mira, aquesta borsa de terreny serà benvinguda. Sabem que hem estat treballant amb micropobles i amb les coordinadores territorials de joventut per intentar posar més espais en aquesta xarxa, no? Per poder tenir més llocs on poder reubicar aquests infants i joves que faran les activitats. El que passa, com explica la mateixa xarxa de micropobles, és una situació que ha estat molt difícil de trobar nous terrenys, ja que ara mateix els terrenys han de complir unes condicions que són difícils de trobar. Tot i així, qualsevol ajuda serà benvinguda i ampliar aquests espais on poder fer l'acampada és una dels temes de les línies d'acció que hem dut a terme. D'altra banda, el tema dels ajuts, una altra notícia positiva que puguem treballar en aquesta línia i que ho faci en coordinació amb tots els agents necessaris, perquè així realment agilitzarem i facilitarem els tràmits i tots aquests estudis pendents. El que passa és que entenem que això ja és una realitat i que, per tant, ho tindrem sobre paper i seran unes bases i una convocatòria que coneixerem en breus.
Diu que aquest permís és un permís car i lent d'aconseguir. Què és el que us demanen i qui ha de fer, qui ha d'aconseguir aquest permís per tal de tenir aquest terreny on poder acampar?
Exacte. Aquí cal remarcar, primer de tot, que nosaltres, les persones que estem tant al capdavant d'aquestes entitats com les monitores i les CAPs que tiren endavant els campaments són persones voluntàries. És a dir, que dediquem el nostre temps i els nostres esforços per tirar endavant l'educació en el lleure de base voluntària i comunitària. Aleshores, dit això, per tots aquests tràmits, la veritat és que són molt complexos. Nosaltres no som especialistes, però són autoritzacions que demanen molta informació tècnica, que demanen una informació molt específica dels terrenys, que demanen una memòria del projecte i que s'ha de presentar a cada territori. Aleshores, en algun moment vam poder intentar entrar tots aquests terrenys per les demarcacions territorials de l'ACA, però això és un tràmit que no va quedar a bon port i que que va quedar empantanegat. I ara el que estem fent és entrar-los un per un, no? Mm-hmm. Llavors, tenim uns... Quina és una de les altres complicacions? Que d'alguns, més aviat pocs, sí que tenim algunes d'aquestes informacions d'inundabilitat, i aleshores aquí el tràmit potser és una mica més àgil, tot i que igualment hem de respondre constantment, no?, a requeriments, perquè s'ha de tenir tota la informació i que, repeteixo, és molta informació i molt complexa. Mm-hmm. I d'altra banda, la majoria són estudis que... són terrenys que requereixen dels estudis d'inundabilitat. Aquests estudis d'inundabilitat són els que donen a l'Agència Catalana de l'Aigua la informació per saber com, si en aquest terreny s'hi pot autoritzar o no aquest tipus d'activitat. Llavors, en el cas de poder fer aquest estudi d'inundabilitat, has de contractar una enginyeria, no? I l'enginyeria triga un temps, això sí, depèn del terreny, de les seves característiques, pot trigar més o menys temps i pot ser més o menys car, aproximadament entre 1.500 i 3.000 euros. I després, quan ja tens l'estudi hidràulic, igualment has de fer, no?, encara que surti favorable, aquest tràmit d'autorització, que és una altra passa més en tot això, i fins que no reps l'autorització final de l'ACA. I en tot aquest procés intervenen molts factors que poden ser que vagin més ràpid o més lent, no? La complexitat de fer aquest estudi, que tècnicament ho pot enredarir, i després, quan entra un cop la sol·licitud entra a l'ACA, doncs el temps que tri l'ACA, que té fins a 6 mesos per concedir aquest permís. Mm. I això que he explicat, ho heu de pensar que com a mínim ho hem de multiplicar per 70, no? Per això es va demanar aquest interlocutor únic, no? Perquè la nostra voluntat és poder-ho fer des del principi, tan àgil i fàcil per tots com sigui possible.
Doncs és Maria Vilàs, una de les portaveus d'aquest col·lectiu que agrupa les 5 entitats que organitzen aquests campaments d'estiu. Maria, gràcies per atendre's i bona tarda.
Bona tarda.
I busquem l'altra cara, podríem dir. Saludem la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls. Senyora Valls, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Podem garantir que aquest estiu tots els infants, tots els joves que vulguin anar de campaments podran anar de campaments, o algú es quedarà sense perquè li faltarà aquest permís?
No, jo crec que estem treballant molt conjuntament amb les federacions de lleure per garantir que aquests campaments es puguin fer. Que es puguin fer també amb tota la seguretat possible per tots els participants, pels nens i nenes i també pels monitors i CAPs. Per nosaltres això és un tema molt important. Fa mesos que estem treballant ja amb les entitats de lleure sense afany de lucre i de base voluntària i comunitària per poder solucionar aquest tema. És veritat que és complexa, com ells diuen, però nosaltres des de fa temps treballem amb ells, perquè és veritat que la situació actual de canvi climàtic no se'ns escapa a tots, que estem en una situació en què hi ha riscos com d'inundacions o d'incendis que són més comuns que fa potser altres èpoques. I per tant nosaltres hem de vetllar perquè els campaments es puguin fer, per suposat, però sempre amb seguretat. Aquest és l'objectiu que tenim com a govern. Per nosaltres les entitats de lleure són fonamentals. Acabem com a govern d'aprovar una estratègia de reconeixement del lleure perquè creiem que s'ho val la pena, però també hem de garantir sempre i sobretot també la seguretat que es puguin fer aquestes activitats.
Avui s'ha anunciat que hi ha aquests nous terrenys que entren en aquesta mena de borsa, diguem-ne, perquè puguin ser utilitzats, sí. També aquesta línia d'ajudes. Això no es podria haver anunciat abans i així haver evitat aquesta protesta? Ho dic perquè, clar, estem a finals de maig o a meitat
sí.
de maig.
La veritat és que fa mesos que n'estem treballant, eh? No és un tema fàcil, però és veritat que ara les entitats estaven... creien nosaltres i treballant amb elles perquè elles estaven buscant aquests terrenys. Ara ens han comunicat a nosaltres que aquesta dificultat amb uns dels terrenys que ells tenen, i és quan nosaltres ens hem posat a treballar. Però nosaltres, que les entitats saben que hi ha aquesta situació des de l'any passat que tenim aquesta situació. Mm. Però bueno, nosaltres farem tot el que calgui per garantir, per ajudar-les, acompanyar-les, facilitar-los al màxim. Per això hem obert tant aquesta línia de subvencions com el tema de la borsa, per garantir que no hi hagin cap nens i nenes que es queden sense activitat. Igual no es poden fer amb els terrenys que ells tenien pensat, això sí que ho hem de tenir en compte, però això no vol dir que no puguem garantir que ho puguin fer amb altres terrenys que no estiguin tan a prop dels rius i, per tant, que estiguin amb un risc d'inundació. Hem d'entendre que la qüestió climàtica ens afecta a tots i que segurament hem de pensar tots plegats com garantim aquestes activitats que per nosaltres són de vital importància per les famílies i pels nens i nenes de Catalunya, però sempre ballant per la seguretat.
És evident que tots els que tenim fills i que els hem enviat algun dia al campament volem que sigui amb totes les mesures de seguretat i que no estiguin en segons quins terrenys que puguin ser inundables, però també s'entén que, com que també coneixem aquesta mena d'esplais i agrupacions, moltes vegades són gent molt jove, molt voluntariat, i que tota aquesta llau de paperassa que ens explicava la seva portaveu fa uns minuts també s'entén que ells el supera. No hi hauria una manera de facilitar-ho, que hi hagués una finestreta única, que fos el propietari del terreny qui s'encarregués d'aconseguir aquests permisos? No sé, alguna cosa de fer-ho més fàcil,
sí,
per tenir la seguretat.
Sí, amb això estem treballant, eh? Uh-huh. Estem reunint amb Protecció Civil, amb l'ACA, amb les delegacions territorials, per veure com podem facilitar aquestes gestions que han de fer, perquè entenem que per això fem una subvenció. És veritat que si fossin privats no ho faríem, ho estem fent perquè justament aquestes entitats són entitats de voluntariat i que estan fent-ho d'aquesta manera. Però és veritat que n'hi ha una sèrie de requisits que tenen que veure amb això que parlàvem de tot el tema climàtic que no ens els podem saltar. Què fem? Els acompanyem. No els deixem sols, i segurament hem de fer, i com això ja ho sabíem de l'any passat, potser ens ha agafat tard, les entitats ja ho en sabien, elles tenien aquesta responsabilitat, però ens hem de, una de les coses que nosaltres, amb multitud de reunions que hem fet amb les federacions d'entitats, l'altre dia en vam fer una última, parlàvem d'això al setembre, ja ens hem de posar a treballar perquè de cara a l'estiu tot això ja estigui resolt.
Núria Vall, secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
I moltíssimes gràcies a vosaltres.
No sé, Mònica, Pere, Isabel, és a dir, torna a ser un d'aquells temes en què es veu a venir que hi haurà un problema, es veu a venir que hi haurà un problema i ja s'entén que calen mesures de seguretat, que no es pot acampar en el primer terreny que et sembli a la muntanya i més ara en aquest canvi climàtic que de sobte pot venir una riuada, però també és veritat que la portaveu dels moviments ens deia totes les papers que necessiten i tota la feina que suposa i penses, un dia, aquests nanos joves no sé si són els més preparats i també que ara diu, no, a dos mesos de l'estiu cal una mica tard.
No sé, aconsegueixen complir amb tota aquesta paperassa, els envio la declaració de la renda, que me la facin. Efectivament, no? És que al final jo crec que una de les queixes principals que ens estem trobant en totes les mobilitzacions, queixes i protestes dels últims temps és l'excés de burocratització de l'administració pública, i en aquest cas, a més, amb un sector tan sensible i tan poc professionalitzat com a mínim en el personal laboral, no en l'organització per part d'entitats com és aquest, no? Que, com és el del lleure dels joves. Realment, la descripció que ha fet dels tràmits que s'han de complir és esfraïdora, i que l'administració digui que bueno, els acompanyem, estem al mes de maig, qui no té ara ja el casal preparat per les criatures
fa tard.
Ja va tard.
Però a més el que no s'entén, i perdoneu-me, perquè jo com que, diguem-ne, això de haver de demanar permisos per anar a fer campaments ho vaig viure durant molts anys a la meva etapa de Minyons, Escoltes i Guia Sant Jordi de Catalunya, però clar, a la meva època agafàvem el cotxe, ens anàvem a Camp de Bànol, anàvem a Beget, anàvem a veure el pagès, ens firmava el paper i aquí s'acabava tot. És evident que la crisi climàtica no era la mateixa i per tant era tot molt més senzill, però davant de, diguem-ne, dels perills que en aquests moments el canvi climàtic està implicant, a mi em sembla que tota aquesta gestió seria normal que la fessin els propietaris dels terrenys.
Jo també ho crec, això.
És a dir,
perquè també entenc, és a dir, també entenc, perquè clar, tu dius, abans, sí, abans també anàvem amb el cotxe sense el cinturó de seguretat, i anàvem tots al seient del darrere, quatre persones anant a la platja sense ni tan sols això, ni un segon ni un cinturó.
Ho explico precisament per fer notar el canvi important de la prevenció que ara hem de tenir i que no havíem de tenir abans. Però si un senyor o senyora té un terreny que vol posar-lo a lloguer perquè s'hi puguin fer activitats de lleure, el normal, em semblaria a mi, és que el govern reclami tota aquesta documentació d'inundabilitat, no? Dels perills que hi pugui haver, de fer els tràmits amb els enginyers, etc, etc, al senyor o senyora que té un terreny. I no a unes a unes entitats que són del món del lleure, que són voluntaris i que el seu màxim objectiu és l'educació, no és la burocràcia. És a dir, ja en fan molta de burocràcia els agrupaments escoltes, els esplais, etc, etc, etc. Però que s'hagi de fer per uns terrenys en els quals aniran aquest any, i que l'any que ve canviaran de lloc, això no té cap sentit. És a dir, el normal seria que qui tingui un terreny el tingui acreditat, que es faci una acreditació, no?, de quines són les condicions que té aquell terreny o no té aquell terreny. I, per tant, em semblaria que la Generalitat, amb qui hauria de tractar, és amb els propietaris, no precisament amb les entitats de lleure. D'altra banda, em sembla surrealista que a 17 de maig estiguem parlant d'unes subvencions que han de servir per uns campaments que començaran a passar el mes de juliol. Com es faran aquests estudis i com s'hi arribarà i com... Si tots just s'han de convocar, això és com... Coneixent els ritmes de l'administració, potser en parlarem pels campaments de l'any vinent.
Sí, molt d'acord. Només afegir que, a part de tot el que s'ha dit, que hi estic d'acord, com deia, amb el paper de l'administració, que no és únicament un àrbitre, sinó que moltes vegades podria jugar també a ser un facilitador, que també sigui un actor que ajudi no només a controlar que les coses es fan bé, sinó a facilitar instruments, sobretot amb els actors no lucratius, que fan que la gent, el més fàcil, que davant de tota aquesta paperassa ho enviï tot a pastar fang, perquè l'activitat que fa sense ànim de lucre se li converteix en un rotllo tremendo en comptes de una cosa gratificant.
Però Pere, engegar-ho tot a pastar fang seria molt greu, també,
perquè al final
són infants, i en moltes ocasions són infants amb certes problemàtiques que aquests campaments són les úniques vacances que tindran.
Sí, totalment d'acord.
I que quedi clar que no estem demanant que rebaixin les mesures de seguretat. És evident que cal, perquè després no volem lamentar incidents i després quan hi ha algun accident llavors fas creus de com és que s'ha permès segons quina cosa. Doncs ara no, s'ha de mantenir la seguretat, però facilitant la feina a aquestes entitats que efectivament són la majoria voluntàries i que no són ni de bon tros professionals. Bé, veurem, seguirem aquest tema per aquest any, esperem que sigui així, i a veure si per l'any que ve s'hi posen una mica abans. Mònica Sabata, Pere Rossinyol, Isabel García Pagan, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Adéu,
bona tarda. Ho deixem aquí, les notícies de les 4 i de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb la Hisenda Carot i companyia. Tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.